Amics i amigues, el Preferències per Ràdio Televisió Espanyola arriba, sigui jornada de reflexió o no de reflexió, perquè nosaltres reflexionem durant tota la setmana perquè el dissabte tingueu la millor informació de tot el que passa, que és molt, a Ràdio Televisió Espanyola. O sigui que el Manel Ferrer, a qui arriba ara aquí als estudis, ens ajuda a reflexionar, però sobre Ràdio Televisió Espanyola. L'altre tema ja hem...
Ja està
reflexionat. Però aquest és nostre,
exacte,
eh?
Però és bo perquè al final passem 3 setmanes en campanya i al final tenim un dia per reflexionar.
Sí, no? També una mica al revés.
Ja que ho t'ha dit, doncs l'aprofitem nosaltres per parlar de tele, no? Que també està bé, doncs, aquest dia dedicar-lo a una altra cosa que no sigui la política.
Sí.
I nosaltres, si teníem ja els debats encesos, doncs un altre debat molt encès a Masterchef Celebrity, que puja les temperatures dels fogons a pocs dies de la gran final. Repassarem també què ha passat a les cuines, perquè jo em pensava que eren guerres entre uns i altres, però és que ara ja és una guerra generalitzada
guerra
entre tots contra tots,
ja
que no té final. I també parlarem amb el Cinto Niquí, presentador i director de L'Altra Ràdio, i que ha estat recentment premiat amb el Premi Nacional de Comunicació. En vam parlar la setmana passada, sí, a moda de pinzellada, però volíem ampliar-ho i parlar, doncs, escolta'm, amb el protagonista de la notícia.
El primer premi que rep Ràdio 4, eh?
Sí.
D'aquest tipus, eh?
Fixa't, i és que a més celebren 40 anys d'emissió de L'Altra Ràdio. Fixa't, o sigui que són dos Manels, saps què vull dir gaire? Jo ho miro així, no? Ho me deixo així. I també en José Luis Bejar ha cercat l'origen del mal rotllo que hi ha entre Ana Obregón i Yolanda Ramos a Masterchef Celebrity, perquè no és d'aquest programa, sinó que ve del passat. I
ha José fet Luis una mica d'arqueologia.
Exacte, ha cercat una mica amb gut sorra per saber que s'amagava, i també ens porta ja els últims descartats del càsting d'Operació Triunfo, però no per ser últims, pitjors, perquè al·lucinareu amb el que hem descobert. Però abans de tot, com sempre, ens hi posem amb les RTV Notícies. I comencem parlant d'una estrena, perquè la U estrenarà el proper dilluns a partir de les 10:40 Promeses d'Arena, una història d'amor al límit ambientada en el sur de Líbia. Ja només per al nom ja sona com una supersèrie, no? I
jo,
una supernovel·la,
ja
realment.
Ja que no sigui una telenovel·la, diguéssim, o una sèrie,
sí,
que passi entre la Primera República i la Guerra Civil,
sí,
espanyola, ja m'alegro.
I a més, el que m'agrada molt és que està gravada en escenaris reals. Què vull dir? Que hi ha vegades que ens tanquem en un estudi i comencem a simular les passes trepitjant el terra,
sí, que
això
fusta,
queda fatalíssim.
Fusta,
queda
és...
fatalíssim. Aida, per exemple, passava, però bueno, Aida ja és una sèrie de còmica.
També,
exacte,
eh?
Però ja són sèries còmiques que ho perdones perquè ja saps que val 4 duros en principi fer aquell,
sí,
treball. Però clar, una sèrie que en principi està ben ambientada, doncs en aquest cas sí que ho estarà, perquè estarà rodada realment a Túnez, que això ja et dona la garantia de que
de
mitjanament serà bona.
De la, o sigui,
mitjanament,
ja anava a dir, exacte, que a Líbia no crec que hagi anat,
exacte,
eh?
Serà bona.
Líbia està una mica complicat.
Exacte, però bueno, Túnez no està malament.
No.
I també va afegit que la protagonitzen Andrea Duro, Daniel Grau, Francesco Arca, Blanca Portillo i Thaís Blume. Per tant,
vale,
en això estem ben coberts,
ben
tenen un bon elenco, i jo crec que estarà molt
xulo.
Escolta,
no passarà entre la Primera República i la Guerra Civil, no?
No és històrica. Això ens salvem, en això ens salvem.
Perquè crec que aquesta dosi d'historicisme ja ho tenim a Televisió Espanyola.
Ho tenim molt cobert,
ho
tenim molt cobert des de fa anys, diria jo. I després, seguidament, fan això que enllacen una sèrie amb un programa que té relació i emeten Titanes sin Fronteres, que mostrarà la vida dels espanyols que han entregat les seves vides a la cooperació en països en conflicte.
Per tant,
fan aquesta relació, que això els funciona molt bé, o sigui, posar darrere un programa documental o una petita tertúlia o un programa de vídeos rotllo Isabel Gemio que acaba de fer últimament.
És la versió culta del debate Gran Hermano.
Exacto.
És la gala i després
exacto,
el debate.
El comentario, no?
Comentar
i l'ampliar-te el que està passant. Per tant, jo ho defenso molt, això serà, sí, el dilluns a partir de les 10:40 a la 1, i que a vegades també està bé que es trenin alguna ficció que trenqui una mica la norma de lo habitual, que això també, doncs, al final els espectadors ho agraeixen. I anem a demà diumenge,
sí,
perquè hi ha un mega despliegue, sí, informativo a Radio Televisió Espanyola per seguir les eleccions. És a dir, que al final tot començarà a partir de les 8 de la tarda, quan es tanquen els col·legis, que això m'encanta, la gent va corrent. I dic jo, però si has tingut tot el dia de diumenge a casa i vas quan falten 2 minuts perquè tanquin, t'agrada el risc.
Amb la cara...
Sí, no? En plan, se m'està acabant el temps, no puc amb la meva vida. I, però, o sigui, has d'estar tot el dia a casa en pijama i has de sortir ara quan
Netflix,
falten 2 minuts.
Netflix, no? I mentita.
Exacte. Mira, aquest seria vostè el cantó negatiu de Netflix. Doncs a partir de les 8 del vespre, Radio Televisió Espanyola oferirà els resultats d'aquest sondeig realitzat els dies previs, als comicis, això que fan, que truquen o que et paguen al carrer i,
sí,
et pregunten, doncs podem veure
han
primer...
Han trucat alguna vegada?
A mi m'han trucat, però per altres finalitats.
Però per eleccions mai?
No, per eleccions mai, per altres finalitats, per pastes de dents...
I el
per...
nostre tècnic, Jaume t'han preguntat
per
alguna cosa?
Per saber, tampoc. Doncs mira, bueno. 3 a 3, que no hem participat. No. Ja ho teníem aquí com a sondeo. Sí. I després, a partir d'aquí, la U, al Canal 24 Hores i Televisió Espanyola Internacional, des de l'Estudi 6, faran un seguiment amb Anna Blanco i Carlos Franganillo, que nosaltres també doncs, podrem seguir a través de Ràdio Nacional i també a través dels interactius, que jo recomano molt, a través del web rtve.es/elecciones. Allà, amb gràfics en directe, que es aniran movent, que això és genial. I que a més pots anar seleccionant també doncs, per les diferents autonomies, és a dir, que pots anar fent el desglose tant com tu vulguis i anar movent i desfent, que això està molt bé, que al final és aprofitar la tecnologia, que és el que hauríem de fer.
Efectivament.
Amb la televisió per fer aquesta ampliació. Per tant, no us ho perdeu i seguiu les eleccions doncs, amb Ràdio Televisió Espanyola. I ja està, Xema, si no t'has presentat al càsting d'Operació Triunfo, ja no pots fer-ho, almenys per aquesta edició.
Ara ja volia jo com el de votar.
Exacte.
No, però no arribo.
No, han fet un tour per tot Espanya, per totes les ciutats d'Espanya.
Que jo volia...
Exacte, i ja estàs fora. Si volies presentar, ja estàs fora, perquè, atenció, s'han presentat més de 10.000 persones al càsting d'Operació Triunfo, alguns rotllo friquis, ho hem escoltat aquí amb José Luis Béjar, no és una opinió que jo m'inventi, sinó que ho hem escoltat.
Ells ja van
ho hem constatat, i al final, doncs, només 2.500 aspirants van estar en aquesta última oportunitat,
no,
en aquesta última fase que tenien a Madrid, i el que Noemí Galera ha explicat és que hi ha molt nivell, perfils molt diferents, i també gent amb edats molt diferenciades.
Vale.
No sé si aquí està obrint la porta, que potser tindrem concursants d'una edat superior, perquè fixa que en aquestes dues últimes edicions eren tot nens, per així dir-ho.
Més de 22 no hi havia.
Llavors, jo no sé si en aquesta ocasió, si hi ha hagut una persona amb una edat més adulta que ha encaixat amb la veu, potser pugui estar dins de l'acadèmia,
que
jo crec que això seria el just també, no?
Sí.
I veurem també doncs, què farà tot això. I una dada que també volem compartir és que el canal de YouTube on emeten els streamings d'aquests càstings Operació Triunfo ha acumulat més de 2 milions de visualitzacions només veient gent que cantava malament durant 5 hores al dia.
Té
o sigui,
mèrit, això,
és una fantasia realment el que s'acaba aconseguint i ho defensem moltíssim i al final que també es pugui fer aquesta no, dualitat entre televisió com a petita pantalla que es veu des de casa i també el que podem veure com a complement a través de les xarxes i en aquest cas a través de YouTube. I, sense moure'ns d'internet, anem a Plaid, la plataforma de vídeos de Ràdio Televisió Espanyola, perquè ja prepara el llançament de la segona temporada de Camp On. És un talent show de fotografia que torna de nou a Espanya i que, a més, intenta relacionar la fotografia amb la música i la imatge en moviment. És a dir, intenta fer com una reversió per ampliar una mica també els camps en els que es mouen. I, per exemple, doncs, participaran Alba Paul, que és la dona de Dulceida, també hi participarà Dante Caro, Omar Viles, Carlos Marín, el senyor Zeta, també conegut a les xarxes socials, que amb algunes de les seves fotografies doncs, participaran en aquest talent show, que diem talent show, però que és una versió molt light.
Sí,
no es fareu un gran hermano, és una cosa, un talent de fotografia, fixem-vos com pot ser. És un concurs de fotografia, però amb aquestes dosis també de veure com és la convivència entre ells. I per últim...
Sí.
Anem a la ràdio perquè la soprano Ruth Iniesta ha estat guanyadora del premi O el Ojo Crítico de Ràdio Televisió Espanyola Música Clàssica 2018 i li han fet aquest reconeixement i el jurat ha destacat la seva qualitat de veu i la seva magnífica tècnica i projecció. Que escolta, que et diguin això si ets soprano, ho tens.
Els premis Ojo Crítico és per artistes i creadors menors de 40 anys, és a dir, que es vol afavorir algú que està en una part... diguéssim, emergent que comença a consolidar-se.
Exacte, que hauria d'estar ja consolidada i que ja està en aquesta entrada.
Estan molt, molt ben considerats aquests premis, o sigui que enhorabona
la felicitem a Ruth Iniesta,
que no sé si cuina molt o cuina poc.
Doncs no ho sé, però els que sí que cuinen, o intenten, perquè estem gairebé arribant a la final i hi ha alguns que són uns negats, són els nostres concursants de Masterchef Celebrity. Atenció, Xema, 2.318.000 espectadors.
Molt
ja t'ho vaig dir
bé.
Que aniria pujant la xifra a mida que es n'és apropat la final, perquè ja ens agrada això.
Sí.
Van seguir la gala 9 de Masterchef Celebrity, suposant el 22% de quota de pantalla.
Són xifres
brutal.
Que no fa cap altre programa,
Sí, però atenció, perquè ara Telecinco contraataca i programen per la propera setmana La que s'avecina. Que dius, home,
que comença.
Ara teniu La que s'avecina, que els hi queden 4 capítols que no van emetre de l'anterior temporada.
És veritat.
I han dit, calla, que ara els podem tornar a posar perquè s'han acabat Les senyores de l'AMPA. Doncs deixa'm que et posi això per rematar i que coincideix justament amb la final de Masterchef Celebrity en aquestes 4 entregues
bé,
que falten.
És una pràctica legal, però és una mica immoral.
Sí,
perquè, a més, a santo de què venen 4 capítols que ja no ens en recordem d'on
no,
es va quedar...
No, és que jo crec que hauran de remetre o penjar algun lloc al capítol anterior, perquè jo, per exemple, en soc seguidor i no me'n recordo què va passar en l'últim. També és veritat que la que s'avecina no cal que segueixi un fil argumental, ja, perquè al final no té gaire relació una amb l'altra. Però clar, per refrescar una mica la memòria. Però jo crec igualment, com afegit, que els defensors de Masterchef Celebrity seguiran estant,
sí,
a Masterchef Celebrity,
Masterchef.
I la que s'avecina ja ho veurà.
Ja la veuré
Però si després tens FDF 40.000 dies per veure els capítols, i per això no pateix. Nosaltres, dins de les cuines, esclata la guerra entre dos personatges que jo mai hauria pensat que es podrien arribar a enfrontar entre ells perquè no són un perfil conflictiu. Exacte. Tamara Falcó,
sí,
que dius, com pots barallar-te amb aquesta senyora, si més no, amb el que veiem.
És tot amor.
Exacte, davant de les càmeres. Amb Anabel Alonso, que sí que és molt crítica a les xarxes socials, però com a concursant, no ho sé, em sembla que ho feia prou bé.
Sí.
Doncs el motiu va ser la prova d'exteriors i un canvi de capitania que va convertir Anabel Alonso en capitana de Tamara Falcó i sembla que no hi va haver un bon feeling a l'hora de treballar.
Està con la massa. No passa nada.
Pues claro que no passa nada.
Ja està.
No, pues si queréis, a mí me da igual. Vamos.
Que no. Pero oye, a ver, ¿la voy a cargar yo?
Vamos, chico,
no se va a cargar nadie. Es que me mira como si me estuviera metiendo con ella. Y tú deja de decirme, bueno, venga, como si fuera imbécil. Sí. Bueno, no. Venga, ¿qué? Ya
oye,
sé lo que hay que hacer, ya está.
Vale, chicos.
Perfecto, pero
no
oye,
nos cabremos ahora.
No he dicho en ningún momento nada, ¿eh?
En eso.
Pues bueno, venga, déjalo,
bueno,
vamos.
Claro, es simplemente
pues no,
que haya paz.
¿Qué he dicho? Voy bien y me preguntas.
No,
yo no te
bien.
He preguntado eso.
Estoy bien.
No, ¿todo esto va bien? ¿Va bien, Anabel?
Pues esa es la pregunta.
Muy bien, pues te la acabo de volver a contestar. A mí no me gusta discutir, pero definitivamente me gusta aún menos que alguien me falte al respeto. Entonces, realmente, cuando Anabel me ha contestado mal... he decidido ponerla en su sitio.
Jo tinc dues filles.
Sí.
Jo tinc dues filles, una de 14 i una de 10 anys. Al nivell d'aquesta discussió, els hi faria vergonya a les dues discutir d'aquesta manera.
Sí, tu agafes el text aquest que han fet, protagonitzat per nens de guarderia, i t'encaixa realment, perquè al final és tu m'has dit, jo l'he dit, que tu m'has... Saps? Al final és una
cosa
tan rebuscada.
Tu m'has preguntat si estava bé... No, jo t'he preguntat si anava bé.
Si anava bé.
I tu m'has respost com estaves
que
tu.
Que estaves tu, sí. I al final és com, de veritat,
quina
tanta
mandra,
estona.
No?
Al final és...
Van estar
al final,
molta estona,
Al final sembla que, o com ho veus tu des de casa, que sembla un malentès, que un escolta malament
sí,
a l'altre,
sí, sí.
Perquè demana Falcó i diu, estoy bien. I l'altre supèn que l'està vacilant. I aquí comença una guerra
i
que s'acaba posant els altres.
Vale, i l'altra. No me digues vale, com si fora tonta.
I dius, home, per favor, ja al final no podem arribar a la final. O sigui, al final, fixa't com està el nivell que no va acabar entre Tamara Falcó i Anabel Alonso, i quan van fer la valoració d'aquesta mateixa prova d'exteriors, doncs es van acabar enganxant tots amb tots.
Ah, i va ser no com una... els jutges no, amb ells,
no.
Entre ells.
Entre ells va acabar una batalla campal perquè buscaven el culpable de tot plegat, que dius que què culpable, si és un comentari entre una i l'altra, i va acabar sent allò com una guerra mundial. Mira, ja veuràs.
Bueno, vamos... Porque realmente sí. Te pensabas que habías hecho una obra maestra en tu kiosco y venías a... un sitio denostado.
No. De obra de arte no, corazón no. Mío, porque yo nunca he creído en este programa que haya hecho una obra de arte. No, así que cuidado.
La langosta,
como
la langosta.
Espera un momentito. Espera un momentito.
Muy bien, gurú. Victoria, escucha.
Era como diciendo... No, es que tiene un rintintín que no me gusta.
Pues claro, anda, pues.
No, obra
pero
de
tampoco,
arte.
Tampoco te gustaba la idea que te cambiaran
escucha
de
una
persona.
Cosa, Boris,
eso, yo
vamos
dije,
a ver.
Yo dije,
estáis,
y está grabado, yo te dije perfectamente.
Estáis
no puedes
muy,
estar con esa
no,
actitud.
Estáis
no
muy confundidos y esta señora se ha
bueno.
Confundido... Desde la primera hora que
no
yo he entrado en esa cocina,
nada.
Cosa que tú no te has confundido.
A ver.
O sigui, el que hem sentit,
sí.
Els tres jutges estaven de peu
sí,
mirant.
Sí, mirant com si fos un cinema, lògicament. Jo estaria fent el mateix.
Les crispetes.
Exacte, menjant gairebé crispetes, perquè al final també veiem a perfils que no podríem dir que siguin propers a la disputa, que al final és Miqui Martín Berrocal, bueno, a Masterchef sí, en algun moment sí. Però Yolanda Ramos, que sempre tindrà a portar aquesta part més positiva, al final estàvem parlant perquè Yolanda Ramos pensava que Miqui Martín Berrocal anava de diva. Al final el motiu de tot això
era
és això. I després es fica Boris Izaguirre pel mig, que ja acaba d'encendre tot i s'acaba muntant aquí la de Dios. Però bé, al final sembla que va acabar bé perquè fixa't que al final s'estaven barallant però la prova l'havien guanyat. Que dius tu, per què us baralleu si ja teniu el resultat final, no? Doncs va acabar i fixa com ho hem escoltat. Després ho van arreglar i van seguir com companys ja de camí cap a... la final. Estem a la gala 9, sempre passa el mateix, com expliquem, hi ha una ruta que pots anar seguint, que no et sorprendrà mai Masterchef, i en aquest cas, què passa? Doncs que, oh sorpresa, arriben els amics dels concursants, però jo tinc una teoria sobre la visita d'aquests amics dels concursants, perquè sempre coincideix que aquests amics que van a visitar els famosos aquests en qüestió, alguns d'ells són els que ja apareixen a Masterchef Celebrity la següent edició. Per tant, em sembla que és que ens ensenyen, en plan, fixeu-vos perquè aquests estaran allà. Perquè hi ha alguns que intenten vendre com amics d'aquests, que jo crec que tenen zero vinculació, perquè, per exemple, Alfred García, amic d'Avellaneda, no ho tenia entès que vols que et digui? No, no em consta en ningun moment. I per tant, em sembla que el que fan és relacionar-los d'alguna manera o buscar un tipus d'afinitat per ensenyar-te el que vindrà a la següent edició, vale, o deixar-te'ls caure, que segurament podria ser que estiguessin o que les xarxes posin «Ai, ojalà Alfred en Masterchef!» i ja tens el comentari de que Alfred segurament estarà a Masterchef, val? És una mica la idea de tot plegat, però malgrat tot, es van deixar sorprendre, van fer bé el paperet i això va ser el que va sortir.
Qué bien te sientas.
¿Cómo estáis?
¿Cómo te cuidamos, Boris?
Muy bien.
¿Cómo te cuidamos?
Mi belleza. Amor, belleza. Qué adorado. Oye, me encanta que estés también con Maribel, todos que estéis...
Bueno, qué momentos.
Boris, estoy muy preocupado.
Pepe, ¿por qué? Que ahora lo
Tus
he dicho bien.
Tus amigos han dicho que no cocinas nada, que es mentira.
Es que siempre vamos a unos restaurantes buenísimos, es verdad.
Por favor, si es familia, di, el cuco está en el nido.
Cuco está... Esto en cambio, el cuco está en el nido.
Bueno, vamos con el siguiente reencuentro, que entre Félix.
El cuco está en el nido.
El cuco está en el nido.
Félix, vamos. Por favor, el cuco está en el nido, familia.
Félix, anda.
¿Qué pasa? ¿En serio?
Oh, ¡wow!
¡El diablo! ¿Qué tal? ¡Joder! ¡Qué bol! Sí, pues lo siento.
Peínate un poco, anda, que no sé qué te pasa.
Félix, que parece que estás de espaldas.
Vale, ok. Oye, ya. Boris, peíname.
Feien broma entre Boris i Félix perquè hi tenen jugadits a Masterchef, sí, que hi ha alguna cosa, algun tonteo. Però Vicky Martín Berrocal, que és amiga de Boris i la seva parella de fora del concurs, doncs les aprova totalment, però no entén que és un joc. O sigui, això és el que m'acosta al final. Ho entenc jo des de casa i ella que està allà no ho entén.
Crec que tothom ho entén.
I inclús s'acaba enfadant i li diu a Boris que realment està molesta perquè li està fent el seu marit.
És perquè a ti no te gusta la relación que se ha forjado entre Boris y Félix.
No, no me gusta desde el minuto uno, simplemente.
Ala,
o sea, me parece que no tiene sentido ninguno.
¿Qué?
Primero, porque amo al marido de Boris. Tamara
también
opina lo mismo.
Pero eso no tiene nada que ver con Rubén.
¡Claro!
Eso no tiene nada que ver
uno,
con Rubén.
¡Uno, dos, qué, tres!
¡Qué bello te desmayas!
Oh, pero ¿ves? Es que no puedo con eso porque yo...
El poliamor, Vicky.
Eso... No, no, no me gusta.
Y además aquí sí que me siento como embajadora de mami, que no.
Eso es, embajadora de Isabel, no queremos ver esta historia.
En ningún momento yo me quería interponer entre Rubén y Boris.
Es que no te interpones, más bien te incorporarías. Ah. Es, hay que ver así la posibilidad.
Madre mía.
Vamos a dejarlo.
Ay, de verdad.
S'escandalitzen, sí. S'escandalitzen totalment.
Una senyora, al final... amb tot el meu respecte, és una senyora gran d'un poble de no sé on. Oi. Com si no coneguéssim el show que porta Boris Izaguirre.
I el marit de Boris Izaguirre sap perfectament el joc de Boris Izaguirre. O sigui, treballa d'això, realment. Però és un showman de la tele.
Boris ha tornat per fer show.
Total, total. No per canviar de nòvio. No està Mujeres y Hombres, està Masterchef Celebrity. I per últim, Anabel Alonso, de nou, que ja sabem que va participar per dues vegades a Masterchef, doncs torna a perdre el seu lloc a la final.
Bueno, vale. Hasta aquí ha llegado tu segunda etapa en Masterchef Celebrity. ¿Te vas con buen sabor de boca?
Sí, no hay color. Porque en la primera me fui muy frustrada, porque no fue porque hubiera cocinado mal, sino porque fue un fallo técnico. Mira, yo os digo una cosa, voy a beber. ¿Qué?
Estate quietecita, nos vas a sacar un ojo.
Pero qué divina que sabe abrir la botella y todo. ¡Bravo! ¡Ole!
Oye, ¿qué ha sido, Anabel, para ti lo mejor de esta segunda etapa?
Bueno, pues lo mejor, se voy a dar a mi favorita, ¿no?
Perdón,
no a la que
perdón, perdón.
Es mi favorita.
Lo sabíamos.
Vosotros vais a beber en vaso. Lo mejor ha sido que lo ves con esa cosa de la veteranía, con más tranquilidad, aunque sí que me he roto en la anterior prueba y un poquito en esta.
Pero venías a ganar,
¿eh? A la piel.
Sí.
Vas a dejarte la piel,
No, es que no lo puedo evitar.
No lo puedes evitar.
No lo puedes evitar.
Oye, ¿a quién ves como duelista?
Yo la verdad que a estas alturas veo que hay unos niveles muy parejos. Yo creo que va a ser en este momento más cuestión de suerte que de otra cosa. Me gustaría que estuviera Yolanda.
¡Toma, tío! ¡Tía! ¡Guay!
Y...
No tienes por qué decir Tamara, ¿eh? Puedes decir cualquier cosa.
No. Tamara, o se mete un petardo y acelera un poco, o si no, no la veo yo en la final.
Ai. Bueno, però tu tampoc estàs a la final. Saps què vull dir? Que al final m'agrada molt els que expulsen, que tenen sempre consells per la resta, sí. I dius, vaja,
que curiós. Consejos vendo que per mi no tengo.
Exacte. Doncs amb això ens quedem, i atenció, Gemma, perquè anem a parlar amb un guanyador del Premi Nacional de Comunicació, Sintoniqui, a l'altra ràdio.
La setmana passada ens fèiem ressò d'aquesta notícia, d'aquesta bona notícia, i és que l'altra ràdio de Ràdio 4 rep el Premi Nacional de Comunicació. La Generalitat de Catalunya premia el magazín amb més anys d'emissió, atenció, de la radiodifusió catalana, i el programa, a més, aquesta temporada celebrarà els seus 40 anys d'emissió. No és la seva única veu, ni tampoc el seu únic artífex, però sí una part important. Sintoniqui, què tal? Bona nit, benvingut.
Doncs bona nit, Manel, molt content d'estar al teu programa, tu també que formes part d'aquest equip, no? Les últimes temporades de l'altra ràdio, equip nombrós, que tots plegats estem molt contents i contentes d'haver merescut aquest important premi, no? I per primera vegada un programa de Ràdio 4 rep un Premi Nacional de Comunicació. Això ens fa molt contents, jo crec, que els professionals que treballem en aquesta ràdio pública, tant davant del micròfon com al control de so.
Ara ho dèiem, que és una xifra que he dit molt ràpid, però clar, 40 anys d'emissió, Cinto, amb un mateix programa, un mateix format, col·laboradors que van entrant, van sortint, venen, tornen, però com es viu el dia a dia o el setmana a setmana d'un programa que s'ha estat emetent durant tant de temps?
Doncs el dia a dia d'un programa sobre cultura audiovisual i divulgació tecnològica és intentar d'anar seguint, com hem fet durant totes aquestes dècades, doncs la multitud de canvis que hem vist. El nostre programa per edat avisa el naixement dels ordinadors, en aquest cas personals, a les cases. Vam començar amb els domèstics, vàrem fer una revista telemàtica solament significativa que es deia el Digitex, des de l'altra ràdio de Ràdio 4. Vam assistir al naixement de la televisió via satèl·lit, al naixement d'internet, la telefonia mòbil, des del punt de vista d'usuaris. Evidentment, internet acaba de complir 50 anys, però era la investigació universitària sobre internet. L'ús habitual d'internet ens porta, diguem-ne, a 3 dècades ençà, no? Nosaltres, d'alguna forma, sí que hem mantingut la línia del programa iniciàtica, que era radioafició i radioescolta, però hem ampliat, evidentment, el format ha canviat notablement, perquè entrem a qualsevol aspecte que té a veure amb innovació tecnològica i, sobretot, potser amb reflexió sobre com la tecnologia afecta la societat, no? Un programa també de servei públic amb pros i contres de tecnologia. Tu mateix, com un dels col·laboradors a les últimes temporades amb la Clara Darder, doncs amb el vostre Tecnoduca, explicant aplicacions, pros, contres, sempre amb un aire divulgatiu, mai intentant vendre les coses. La gent que ve, mestres que fan activitats a les escoles, dones que estan a Colèctica amb la cooperativa de tecnologia, intentant que la tecnologia serveixi per integrar, doncs, persones migrades que estan a la ciutat de Barcelona, etcètera, no? Aquest aspecte divulgatiu i aquesta reflexió, d'alguna forma, també d'usos socials de la tecnologia, més aviat en les últimes temporades, doncs hem anat, evidentment, canviant, alterant, renovant els continguts i, com tu dius, amb multitud d'especialistes, col·laboradors que cada mes participen, que van entrant, que van sortint, i ara doncs arribem a ser una trentena entre institucions i col·laboradors, que, evidentment, el premi és compartit amb tot aquest col·lectiu de persones que fan el programa o que l'han fet, i a més, com jo sempre recordo, les companyes i companys de la part tècnica d'aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, que té tècniques i tècnics de so de primer nivell.
Clar, avançàvem això, que va néixer l'altra ràdio la temporada 1979 al 1980. Cinto, tu en aquell moment no eres la veu principal del programa. Com va ser els inicis d'aquest programa?
Ni al principi del principi. No hi era, perquè jo era un oïdor d'aquest programa. Aquest programa el van suggerir dos companys tècnics de so, precisament, que eren radioaficionats, ara ja estan els dos jubilats d'aquesta casa, era Ramon Lluís Coromines i després el Manel Sorribas, que durant molts anys també ha col·laborat fent micròfon al programa. Manel Sorribas, per exemple, també un dels artífexs de Radio Orange, de la degana de les municipals, amb en Toni Esteve, que ara ha fet 40 anys Radio Orange. Toni Esteve, també de la Vínia, molts anys col·laborant a l'altra ràdio. Ells van tenir la pensada que seria bo de crear un programa de radioaficionats de tipus setmanal, petit programet, de curta durada. El cap de programes de l'època, el senyor Arandes, els diu que busquin algú que faci micròfon, perquè ells eren tècnics, contacten amb un parell de radioaficionats del Radio Club Barcelona, Joan Manel Domínguez, Amadeu Sala, que juntament amb el locutor Eduard Elías de Radio 4 comencen un petit espai. Allò és l'inici del programa. Jo ben aviat els escolto, i hi havia un radioclub que ara ha fet 40 anys d'escoltes, no, de radioaficionats, que jo també en formava part, l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, que encara existeix, jo encara també en formo part, i jo coneixia molt bé el món de les emissores internacionals d'Ona Curta. Aleshores, els va interessar la temàtica, els hi vaig començar a fer guions per escrit, poc després vaig començar anant amb els meus casets allà al Passeig de Gràcia número 1, 6a planta, en directe, a disparar els casets i a llegir els petits guions, i a partir d'un moment, doncs, Joan Manel Domínguez, molt poc després, va deixar el programa per dedicar-se a altres activitats radiofòniques. Unes poques temporades el vam presentar Amadeu Sala i jo mateix, i doncs, des de fa unes 35 temporades el programa ja es va obrir a un magazín dedicat a la tecnologia i a la cultura audiovisual amb el sentit amplíssim de la paraula. Es van incorporar altres especialistes, van començar a entrar les municipals, les televisions locals, etc, etc. No? Aquesta és una mica la síntesi i la gènesi de l'altra ràdio.
Fixa't, ara parlant de totes aquestes temporades que també has estat tu al capdavant d'aquest programa, i segurament si et demano una anècdota o un fet que t'hagi copsat doncs, en tot aquest temps, què podries destacar o quina ha estat la notícia o el tema que has tractat i que s'ha quedat sempre i que sempre recordes un episodi, un moment que recordes a l'altra ràdio en tot aquest
temps? Doncs mira, podríem agafar-ne un lligat en els 50 anys d'internet que ara s'estan, doncs, en aquest cas commemorant, d'aquell inici de l'ARPANET, evidentment. Recordo perfectament, en aquest cas, doncs, per l'època dels anys 90, la primera vegada, nosaltres a l'altra ràdio som el primer programa de la radiodifusió catalana que va parlar d'internet, i clar, allò no estava a les cases. Uh-huh. Allò estava en uns indrets universitaris molt concrets encara, d'alguna forma. Doncs la primera vegada que jo vaig fer un reportatge in situ d'internet, d'allò que era novedós, per intentar explicar a les persones el que seria, va ser en el centre de càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona, un indret ple d'ordinadors, de computadors. Allà hi havia un ordinador amb una persona al centre de càlcul amabilíssima que, diguem-ne, ens va atendre, que vam engegar, vam explicar el que estàvem veient, que era la web específicament de la Casa Blanca. No? Això me'n recordo perfectament, com comproves ara, una petita foto, molt text, i hi havia unes coses en color que eren els enllaços, aquests enllaços, i vam saltar cap a una altra pàgina, aleshores ho anàvem explicant, seria un d'aquests molts elements que el programa ha pogut portar a la societat i que ha pogut divulgar, i doncs va ser justament allà, en el campus de la Universitat Autònoma, el lloc més potent d'ordinadors, que era el centre de càlcul. Ara, evidentment, internet està a les cases, està a les butxaques, és un consum ampli i massiu. Nosaltres, però, consti que ja fèiem experiències amb BBS, ja havien col·locat textos amb BBS, i havíem fet el cerebre Digitex, la primera revista telemàtica que va transmetre Ràdio 4 a finals dels 80, poc abans, i que era per ordinadors Amstrad, MSX i Spectrum, més de 1.000 pàgines enviades per ordinadors domèstics abans dels PCs. Sí. No? Per tant, ja teníem tradició telemàtica i havíem fet coses amb BBS, però no era internet, i a partir d'aquí doncs, podria ser una de les moltes qüestions, diguem-ne, de que em vindrien ara a la memòria així tot conversant amb tu.
Sinto, ara justament destaquen, o el que ha valorat el jurat, és això, el to divulgatiu i el llenguatge radiofònic senzill que reflexiona setmanalment sobre l'ús i l'impacte de la societat, de les TIC, i a més considerades eines de la transformació social, però pel que ens explicaves també com veu narrar doncs, com aquest inici de l'internet i d'aquests primers passos que es feien, l'altra ràdio, més enllà de ser un format radiofònic, també ha intentat anar sempre de la maneta d'aquesta divulgació i viure, no? Tu, en primera persona, moltes de les coses que esteu explicant. És a dir, no queda només en saber-ho, sinó que també queda en fer-ho, oi?
Jo crec que aquesta és la gran característica de la immensa majoria d'especialistes, col·laboradors, institucions que han format part del programa. La voluntat divulgativa, compartir els seus coneixements, compartir allò que saben, no venen al programa per negoci en cap cas. Per tant, són persones de gran nivell que coneixen molt bé allò que expliquen i que ho intenten explicar a la societat, i des del programa aquesta visió divulgativa mai és la qüestió de dir la necessitat de comprar o d'utilitzar aquells serveis. No? Això queda clar, que aquesta sempre ha estat una línia que l'has definit tu molt bé. Viure-ho in situ, sí. Per exemple, una altra cosa que és maca, jo crec, de la història del programa, ara que també a vegades entren a les transmissions de Fórmula 1 els missatges via ràdio dels pilots de Fórmula 1, ara és bastant habitual a la programació de pagament, per exemple, en aquest cas de Movistar, per exemple, seria un... Molt bé, doncs fa ja molts anys, gràcies a un gran periodista d'esports d'aquesta casa, especialista motor, el Paco Peña, el degà de la ràdio, en aquest cas esportiva, de l'estat espanyol, doncs gràcies al Paco Peña ja fa moltíssim últims anys doncs vam poder anar al circuit de Catalunya doncs amb motiu de diferents grans premis. Nosaltres vàrem poder fer enregistraments dels contactes via ràdio de Michael Schumacher, per exemple, corrent amb un meló amb el seu enginyer de l'època, que era Ross Brown.
Sí.
Després una altra vegada ho vàrem fer amb Fernando Alonso, una altra vegada ho vàrem fer amb Marc Gené. Vàrem poder, d'alguna manera, enregistrar tota la vida que vivia un pilot. Vàrem parlar, evidentment, amb enginyers, amb gent de Takeuer. Vàrem divulgar tota la tecnologia que hi havia en un gran premi de Fórmula 1. També ho vàrem fer a vegades amb edicions del MotoGP, visquent-ho, com tu dius, en primera persona, aspectes que no eren habituals, aspectes que també tenien la seva complexitat tecnològica, i per aquest que us parla també va tenir el plaer de veure com treballava un periodista radiofònic magnífic com és en Paco Peña, per connexions per ràdio 1, per ràdio 4, per ràdio exterior, per ràdio 5, tot notícies, la vitalitat professional i l'estima que li tenien la immensa majoria de companys de l'ofici, evidentment, i els professionals del món del motor, no? Com els periodistes temàtics amb tants anys d'informació magnífica com era el Paco Peña, doncs tenien allà una estimació que es notaven i que ens va permetre obrir moltíssimes portes que si no, evidentment, nosaltres no haguéssim pogut fer aquests reportatges que va fer l'altra ràdio, una cosa molt innovadora en aquell moment.
I ara justament parlant d'això, del moment, ja hem parlat una mica del programa, ens hem situat i anem al que serà doncs aquesta entrega de premis, aquest lliurament de guardons el proper dia 13 de novembre al Palau de la Generalitat, un acte que estarà presidit per al president de la Generalitat, Quim Torra. Com esperes d'aquest moment? Has hagut de preparar algun parlament? És a dir, com és la posada en escena de tot plegat? Alguna cosa que ens puguis avançar, Cinto?
De moment, jo no conec diem exactament el protocol de l'acte. El que sí que a mi em fa molta il·lusió és que espero que puguem rebre d'alguna forma aquest premi com a mostra que som un programa col·lectiu amb una desena llarga d'especialistes del nostre programa, que aquell dia podran assistir, i també un parell com a mínim de representants de la part tècnica de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Quan jo dic que és un programa en equip, no ho dic pas per quedar bé, sinó perquè és així, i ho penso amb tota sinceritat, i qui escolti el programa simplement ho sap, comprovarà, clar. I ho saben, doncs, que cada setmana entrem doncs 7, 8, 9 seccions, per tant, fent números, és la trentena que jo dic, amb 4 edicions al mes. A nosaltres, si se'ns permet, diguem-ne, fer un parlament, que crec que sí que serà possible, a banda de la gratitud i d'aquest esperit col·lectiu i de la satisfacció de Ràdio 4, sí que hi ha una qüestió que tu també la coneixes, sí, Manel, de primera mà, i és que des de fa 25 anys estem demanant que Catalunya es mereix tenir un museu de la ràdio, que podria estar dins d'un museu dedicat als audiovisuals i a les comunicacions. Ara fa un any i mig, amb el Cocodril Club de l'Albert Malla, vàrem fer el manifest que es va presentar a l'Ateneu Barcelonès amb companys de Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona, Ràdio Estel, companys de BTV, companys de les emissores del tercer sector, de la ràdio escolar. Doncs vàrem fer una altra vegada aquesta petició. Tenim ja més de 500 adhesions, s'hi ha adherit el Col·legi de Periodistes, s'hi ha adherit, per exemple, l'Institut de Comunicació de l'Autònoma, Ràdio Associació de Catalunya, i així podríem anar continuant. No, molts companys també d'aquesta casa, el mateix Ramon Castelló, que dirigeix i presenta el matí a Ràdio 4, i tantíssims altres professionals, no? I moltes oïdores, molts oïdors. Aquest seria un anhel que des d'aquesta institució tan important com és la Generalitat de Catalunya, nosaltres ara ho estàvem demanant, que Barcelona, no? L'aspecte cultural de la ciutat de Barcelona tingués en compte aquesta demanda, sí que és una cosa que a mi m'agradaria molt explicar-ho, perquè va molt més enllà d'un programa de ràdio tan petit com nosaltres, i seria una eina sempre de servei públic, no? Per la gent jove, per la gent que es vol dedicar en aquest univers, i hi ha les universitats, i hi ha els centres educatius, no? Estem parlant de gent de les escoles, estem parlant de gent gran que pot fer ràdio per entreteniment, que pot fer podcast, una eina d'utilitat social, no? Un lloc on el llenguatge sonor estés present i fos motivador, i alhora que es recollís una part de la història del nostre mitjà de comunicació, evidentment, però que no és un museu tipus antic, tipus arqueològic, no? De clara utilitat pública és la idea que sempre nosaltres hem defensat des de fa, broma, 25 anys, i especialment en els últims 2 anys.
Molt bé. Ja gairebé per anar finalitzant, Cinto, ara dèiem que també és una xifra rodona, perquè aquest any celebren els 40 anys en antena del programa, superant les 2.300 edicions. Hi ha alguna cosa que ens puguis explicar? Hi haurà alguna celebració, algun acte especial, alguna cosa que es pugui avançar?
nosaltres tenim previst, de, si tot va bé, abans del premi ja teníem previst de fer alguns programes especials. El primer serà justament el dia de Nadal, ni que evidentment estarà enregistrat prèviament, que l'altra ràdio amb el col·lectiu Verícit Sulfuri, que és un col·lectiu de podcast que fan dramàtics en llengua catalana, escrits i interpretats per ells i per elles, és un col·lectiu de molt bons actors de veu, doncs Verícit Sulfuri, que està a punt de fer 5 anys al gener, juntament amb l'altra ràdio, coproduïm un dramàtic que ja s'està escrivint, que serà interpretat a l'estudi que del públic d'aquí de la nostra emissora, de Rock Coronat, i per tant farem un dramàtic on una part del programa tindrem, evidentment, papers secundaris, i la gent del Verícit Sulfuri, que són magnífiques actrius i actors de veu, i que són els que escriuran una història radiofònica, un radioteatre que passarà a la ràdio, que aquesta és la gràcia de la qüestió pels 40 anys del programa, farem un dramàtic. Continuarem col·laborant amb la gent del Quatre Cantons, l'institut públic que tenim a prop de la ràdio, per tercera vegada ens faran 3 reportatges. Aquest serà el primer programa especial dels 40 anys que s'emetrà el dia de Nadal. Esperem poder fer també una gran festa celebració, en aquest cas amb tot l'equip del programa, el que seria potser finals del mes de gener, principis del mes de febrer, i també esperem anar a l'exposició que s'obrirà al Museu d'Història de Catalunya, que pel mes de maig la previsió, que es diu Dones a les Ones. En allà també esperem fer un programa especial en una exposició que s'obrirà, com jo dic, esperem el mes de maig, potser el mes de juny, al Museu d'Història de Catalunya, amb intentar destacar el paper de la dona al món radiofònic, no? Que moltes vegades als seus inicis era molt residual, però que evidentment des de la transició democràtica està ple de magnífiques radiofonistes, editores informatius, directores i presentadores de programa, tot i que encara queda molt per aconseguir aquesta paritat també en el món radiofònic com a dona.
Doncs, Cinto, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver estat amb nosaltres aquesta estona, i seguirem molt de prop, tant aquell lliurament de premis i tot allò que vagi passant aquí també en el Preferències, doncs també d'alguna manera parlant també de la ràdio, parlant dels mitjans de comunicació de casa nostra i aprenent també de la difusió que feu des de durant tant de temps, ho dèiem ara, durant 40 anys a l'altra ràdio. Moltíssimes gràcies i de nou moltes felicitats.
Doncs moltíssimes gràcies a tu, Manel, per estar avui a nosaltres com a l'altra ràdio Preferències i per la teva també magnífica activitat divulgadora amb la Clara Darder durant tantíssimes temporades també amb el Tecnoeduca dins del nostre programa.
Bona ràdio. Moltes gràcies. Fins la propera.